Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Una exposició al claustre de Sant Francesc dona el tret de sortida aquesta tarda al Festival EVA, amb veu alta, que celebra 20 anys dedicats a la paraula, l'oralitat i la tradició al Penedès. Amb la seva directora, la Jordina Biosca, descobrirem el programa Canta Xit. Jordina, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Felicitats triplicades, perquè l'EVA celebra triple aniversari. Explica.
Sí, tres. I després de retruc ens n'ha sortit un altre encara, imagina't.
Quatre encara?
Quatre, sí.
Aviam, què festegeu?
Allò, mira, festegem els 20 anys d'EVA Penedès. Fa 20 edicions que estem fent el festival en veu alta.
Quina borrada.
Sí, són molts anys. És molts anys, és poc menys de la meva vida sencera.
Mitja vida, sí, sí.
Sí, sí. Vam començar el Penedès i va sumar a Baix Penedès, després s'hi van adherir les espores de l'EVA, però en global són 20 anys, que això seria el gran gruix. I després tenim 15 anys a Pradell de la Teixeta, el Priorat, que va començar al cap de 5 anys de començar a Penedès. Tenim 10 anys de l'EVA 354, que és el voluntariat lector, que també treballa per tot el Penedès en diferents municipis.
I tot l'any.
I tot l'any, sí, sí, perquè ara ja tenim moltes coses que són tot l'any, més coses, si més no. I fem 10 anys també del cementiri, de que es fan espectacles dins el marc del festival al cementiri, ja sigui de Vilafranca, com va ser el de Sant Sadurní en el seu moment, com va ser també, vam passar per la Granada, hem passat per diferents llocs, potser puntualment, però 10 anys d'espectacles a cementiri, que en certa manera jo diria que ens vam anticipar fins i tot a certes modalitats culturals que
sí,
ara ja estan molt més...
Va obrir un camí, no?
Sí, vam obrir camí, sí. Per tant, tenim bastants aniversaris, sí.
Explica'ns una mica aquesta imatge de l'EVA, que segur que ja heu vist, i si no, la veureu i molt escampada arreu.
Mira, és una imatge que teníem molt clara la idea i ens ha costat una mica trobar com fer la gràfica. Sempre treballem amb l'estudi de la dissenyadora i aquí van ser ells qui ens van donar la pauta una mica. La imatge remet al concepte de teixir. De teixir tot això que des de fa 20 anys estem fent precisament en tots aquests territoris i en tots aquests col·lectius que treballem. Teixir sinergies, teixir espais, teixir amistats, teixir cultura, teixir germanor, teixir coneixement... Tot allò que pugui ser una cosa que es teixeixi, que es faci, que es fili, que no és ràpida, però que queda, que té un pòsit, que té un resultat, té un inici i que, a més, la comparteixes amb qui tens al voltant. No estem parlant de... El festival mai ha tingut la voluntat de fer bolets o de coses aïllades les unes entre les altres, sinó precisament de generar aquesta sinergia de que tots anem tombant i coneixent i reconeixent el territori, que és una cosa que jo sempre dic, que segurament ja m'heu sentit mil vegades, però que penso que segueix sent molt necessària. I, per tant, aquest any teixim, fem un programa que té tota l'estructura visual del fet de teixir i convidem, a més, ja vam fer una prèvia de teixidores a la Rambla Sant Francesc aquí a Vilafranca, convidem a venir tothom qui vili a seguir teixint presencialment, fent buixets, fent malla, fent ganxet, els actes, perquè buscarem un espai amb ombreta ben bonic i ben privilegiat.
Sí?
Per, sí, 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 sí. Perquè tot això que s'ha anat teixint, que vam teixir i que seguirem teixint, després s'està convertint en tapissos reals que estem unint i que penjarem per diferents espais perquè la gent, a més, els pugui veure. Un dels espais, l'exposició.
Ara anem a l'exposició, que dona el tret de sortida a aquest EVA Penedès. Però parlaves de pòsit. Quin creus que és el pòsit de l'EVA després de 20 anys al Penedès?
Doncs jo diria que és la gent. És la gent, és aquest poder anar i tenir amistats o tenir coneixences o tenir coses que compartir en comú amb molta gent que potser d'altra manera no ho haguéssim tingut mai. I estic parlant des de càrrecs d'ajuntaments fins a entitats i associacions i persones particulars físiques. I no només jo, vull dir, és que això es fa extensiu a tots els altres, aquests que són els que venen, per exemple, de públic, que també s'han vinculat, posem per cas a l'EVA 354, o han conegut altres entitats que participen també d'activitats dins el marc del festival. Per tant, és tot aquest entramat, torno la paraula teixir, tota aquesta cosa que es va conformant, jo diria que és això, perquè si no hi hagués tots aquests suports... També ho repetim sempre, però si no hi ha algú que rep tot allò que tu proposes, tot això que tu proposes cau buit, en un buit, no?
Això i la teva tossuderia,
sí,
durant
també.
20 anys.
Sí, sí, també.
Picant pedra.
Sí, encara piquem pedra, eh?
Sí.
Però ara sí, però la pedra ja no està tan dura, diguéssim.
És més fàcil.
És més fàcil i realment jo penso que som afortunats perquè hem tingut molt de recolzament institucional sempre. Institucional en el sentit de la Generalitat i de les Diputacions, que sempre han estat darrere i han cregut molt en el projecte, perquè entenc que també tenen una mirada molt global d'allò que existeix i no existeix a Catalunya. I ara mateix el Festival en Veu Alta és l'únic que existeix amb les particularitats que tenim, que portem a terme i que sostenim durant tots aquests anys.
Sí, ningú ha copiat la idea, és veritat, en 20 anys.
El tema territorial sí que s'ha copiat. El que passa que aquesta cosa tan de filar tan prim del públic local, d'anar a trucar porta a porta amb cada un dels ajuntaments, de l'oralitat, que segueix sent un apartat cultural que no és mediàtic, que segueix sense tenir aquest reconeixement, que sí que el té, i per això ens donen el suport que ens donen, no? Però que no és Fórmula 1, per dir-ho així, ni són els grans esdeveniments dels grans festivals, de les grans masses que surten a tot arreu.
Que desembarquen a comarques.
Arrasen a comarques i a ciutats, ara tot arreu ja. Doncs sí, tossuts, però ens hem fet un espai.
L'Eva, com dèiem, té el tret de sortida aquesta tarda vespre amb la inauguració d'una exposició que no només es podrà veure aquí a Vilafranca, sinó que voltarà, que es diu La Casa de l'Eva i que instal·leu al claustre de Sant Francesc.
Exacte.
Què hi trobarem en aquesta Casa de l'Eva?
Doncs mira, són 200 metres quadrats d'instal·lacions.
És molt, no?
200, és moltíssim, sí. És que tot...
Tots són números superlatius, no?
Hi ha moltes coses a dir, moltes coses a mostrar. Hem de tenir en compte que l'Eva és l'Eva Penedès, és l'Eva Pradell, és l'Eva que ha estat durant molts anys, que vam estar a la Fira Mediterrània, que vam estar a la Tamborinada de Barcelona, que vam estar a Guardiola de Berguedà, que vam estar a GURB, hem estat a les Decenals de Valls, l'Eva també és l'Eva 354, també és l'Eva Ludens, també són els telèfons de l'Eva. Per tant, l'Eva és un arbre que ha començat a ramificar moltíssim, i no només amb un festival únicament, sinó tot el que es manté durant tot l'any. Per tant, aquesta casa vol ser una mostra de tot això, però directament vinculat a les persones i allò que han fet les persones que estan vinculades a l'Eva. Això vol dir que parlarem del territori, dels espais del territori, de la gent que ha vingut de fora, de la gent pròpiament de dins, d'aquestes diferents branques que articulen l'Eva des del públic més jove, no? Els escolars, passant pels familiars i anant directament cap als adults, cap als joves i cap a la gent més gran. Tot això és el que volem mostrar. I ho hem mostrat, hem creat una casa, això ho hem fet amb el Joan Tomàs i la Marta Rodríguez Perimanya, d'aquí a Vilafranca.
Que és una casa literal, no?
És una casa literal, amb habitacions.
Set estances.
Em sembla que en té més i tot de set, ara.
Sí, ha crescut. Sí,
et diria que en té el doble.
Déu-n'hi-do.
Perquè tenim un rebost, i tenim el lavabo, i tenim el pati, i tenim la cambra dels mals endreços, el cosidor, ho tenim una mica tot. I aquí és on la Marta i el Joan han fet aquesta recopilació en plan format tuit, encara que no ho pugui semblar, per donar a conèixer i poder mostrar visualment i també llegint, òbviament, tot allò que hem estat fent i que som a partir d'aquests 20 anys d'experiència.
Una Casa de l'Eva que podeu visitar a partir d'aquest vespre. Fins quan, a Vilafranca?
Fins el 9 de juny.
I després?
Després desembarquem a Tarragona, a l'edifici dels Serveis Territorials de la Generalitat, que és una planta baixa, també, és de molt fàcil accés. I després desembarquem directament cap a Pradell de la Teixeta, que és on al desembre fem la cloenda de festival, la segona... Ai, el desembre, que he dit, el juliol, fem la segona cloenda de festival, perquè en farem una Penedès, també, i farem una gran subhasta de tot aquest mobiliari, tota aquesta Casa de l'Eva, tots aquests mobles i
ens
tota aquesta informació.
Ens podem quedar un trosset?
Sí, sí.
Un element?
Us podem portar un trosset de... O sigui, des d'una calaixera fins un marc de quadre, fins un quadre. Sí, sí.
Amb subhasta?
Amb subhasta. La subhasta es podrà fer directament in situ, presencial, cada un podrà fer la seva pròpia dita, es diu dites en català, quan tu fas la teva proposta econòmica per un objecte o un altre. I això, tenim una urna i cadascú farà la seva proposta. Nosaltres el que farem serà l'últim dia, farem una subhasta in situ també amb mobles que no hagin tingut dita o que no n'hagin tingut o alguns especials que nosaltres posarem sobre l'escenari, per dir-ho així, i ara m'he perdut una mica, perquè són moltes coses. Farem la dita i cada persona podrà fer la dita doncs, per un, dos, tres, cinc o 25 mobles, el que vulgui, del mobiliari. Des d'un llit a unes cortines, a unes calces.
És que hi ha unes calces, de veritat.
Hi ha una soca d'un arbre, hi ha persianes, hi ha làmpades...
El que vulguem.
Fogons, un bidet.
Aquesta Casa de l'Eva que s'inaugura aquest vespre és el pròleg, aquest tastet inicial de l'Eva Penedès que comença a rodar el 31 de maig, d'aquí a una setmana, el divendres vinent, i acabarà el 22 de juny, el Penedès, que després se'n va a Pradell de Teixeta. Són més de 75 propostes. Difícil abarcar-les totes, però anem a fer un tastet del que podrem gaudir.
Vinga.
Per exemple, hi hauran narradors i espectacles premiats.
Uh-huh.
Quins vols destacar?
Mira, jo te'n destacaria dos. Un directament, que és la Paula Carballeira, que la Paula és una narradora gallega que ens encanta. Ha vingut només un parell d'anys al Penedès, encara no ha vingut a Pradell, i aquest any la tenim a Roquetes, precisament una de les Espores de l'Eva. La Paula ha guanyat el Premi de Dramatúrgia 2023, i reivindico aquí que els narradors... Sí, o sigui, estem premiats i tenim trajectòries professionals molt bones i molt reconegudes, tot i que no sortim per la tele, que és una cosa que em faig tossuda, perquè hi ha món més enllà. Qui diu tele diu xarxes, diu YouTube i diu Instagram, eh? Que estem molt més enllà de totes aquestes pantalles, perquè hi ha una qüestió social de teixit que dona el reconeixement precisament moltes vegades, precisament perquè no tens aquest reconeixement extern d'aquesta cosa més mediàtica, no? Per tant, jo destaco molt la Paula. Torno a destacar el clàssic de l'Eva, que el tenim des de fa molt de temps i que sempre segueix triomfant, que són la Núria Solina i el Quimet Pla, que venen a fer l'Absenta, que és, ja li diem nosaltres, el clàssic de l'Eva, que tenen el Premi Serra d'Or a la Trajectòria Artística. I ens anem cap a la secció gallega, que a mi m'agrada molt, eh? Tenim el Quico Cadaval i el Celso Fernández. El Celso ens ve a Sant Martí Sarroca i el Quico ens estarà a la llar de la recerca a Torrelles de Foix. Al principi de festival i al final de festival. Premi Max i Premi Rebollir de la Cultura Gallega. No t'ho perdis, no? El Celso és una parleta d'aquelles que s'asseu i comença a narrar i vas entrant tu i de cop i volta ja no estàs aquí, sinó que estàs vés a saber on. I el Quico intel·lectualment és la cosa més potent que et puguin tirar a la cara. Per tant, s'ha d'anar molt preparat, que hi haurà molts inputs i anar molt obert de mires. Tenim el Jordi Vidal, que fa la Guillermota. És un espectacle que ha estat a l'Auditori de Vilafranca. El volíem rescatar perquè... Són cançons de la Guillermina Mota, que ja són cançons populars, que estan dins l'imaginari popular. Nosaltres hem tingut molts anys a la Mònica Torra fent els couplets, que aquest any torna a venir a fer els couplets, on també introdueix cançons de la Guillermina Mota. Però aquí el Jordi es posa literalment en la pell de la Guillermina i ens va fer el seu espectacle i ha tingut el Premi de la Crítica 2021 com a millor actor musical, perquè canta com els àngels. I tenim un altre clàssic de l'Eva també, que és el Joan Vázquez, que ens ve fer el Paquito Forever, que és un musical a partir de la trajectòria d'aquest ballarí que va ser el... Es deia Paco, no me'n recordo ara del cognom, ho sento molt. Però, bueno, tenim el Joan Vázquez, que ens el fa reviure...
El Broda.
Manera... Sí, el Broda. Joan, tot ho broda, tot el que fa ho broda. Per tant, el tindrem precisament també el 22 de juny, just abans de la cloenda, perquè tothom puguem anar a Pax a veure a Joan Vázquez i, pum, directament cap a l'alberg a la cloenda.
No hi faltarà un àmbit que sempre heu cuidat, potser no des de l'inici, però vaja, de les beceroles, que és aquell punt gamberro.
Gamberro, sí. Tenim coses molt gamberres i molt políticament incorrectes.
Fantàstic.
Que, per tant, sí, és allò de que qui no vulgui escoltar... Qui no vulgui pols que no vagi a l'era. Sí? Però jo us demano que us arrisqueu tots i aneu directament a l'era perquè riureu molt. Tenim el Roger Pelat i en Vidal Soler, que és músic, que és d'aquí a Vilanova. El Roger el que fa és xerrar pels descosits, diu el que li surt del xirri, literalment, i no s'ha d'esperar cap mena de complacència. Pot ser brut, pot ser barroer, excessivament directe, potser, però allà estan les coses i, per tant, després cadascú les hem d'entomar com millor puguem o ens assembli. Jo tenia una part, el recomano molt, a Sant Pere de Riudevitlles. Tenim l'Esperanceta, que ja també ha vingut diferents vegades. L'Esperanceta és el cabaret pagès, com l'anomena ella mateixa. Es posarà amb tothom, se n'enriurà de tothom, dirà també el que li surti d'on te tingui ganes.
De la fava.
Sí, exacte, per fer la complement,
sí,
no?
Sí.
La tenim a Olesa de Bones Valls i la tenim a Sant Martí Sarroca, amb una tres bandes.
Hi ha doblets, eh?
Hi ha doblets, sí. Sí, sempre intentem... Nosaltres sempre reivindico això, no fem espectacles per 500 persones, fem espectacles per un públic més petit i, per tant, entenem que si només a Vilafranca som 40 i escaig mil, doncs podem portar una persona 3, 5 o 25 vegades si cada cop tenim 100 o 200 persones que el van a veure. Per tant, no hi ha cap problema. Tenim les Glòries Cabareteres, que també van venir l'any passat, repeteixen també amb un espectacle de cabaret molt interactiu amb el públic. Seria una mica estil Molino, per trobar-lo aquí. No hi ha destape, però... Vull dir, intel·lectualment sí que ens destapen, emocionalment sí que ens destapen molt. I també tenim les Pates Arriba. Les Pates Arriba també van venir l'any passat. És el tercer cop que venen. I jo diria que són les més dures. Les més dures i més políticament incorrectes. Així quan les veus són molt finetes i molt mones i després descarreguen literalment la metralleta. Per tant, jo tenia tot això. En plan divertit, tenim la Mònica Torra, que ja ens ha vingut moltes vegades, que tal com dèiem abans amb el tema dels couplets també... I la Mònica és un fenomen en el sentit de que, tot i que ha vingut moltes vegades, que encara li haurem de donar el premi a la narradora més vista al Penedès, potser, la demanen reiteradament molts ajuntaments. I aquest any la tenim a Cunit, la tenim a la Bisbal del Penedès, sí, i ja ens ha passat per multitud. Jo diria que de 30 i escaig municipis que tenim en actiu generalment dins el mar del Penedès, jo diria que igual l'hem tingut a 20.
Un monument, eh?
Un monument
per la Mònica.
Sí, sí. Per tant, n'hem servits aquest any d'aquesta contrapartida políticament incorrecta.
Quines propostes fas per l'Eva familiar?
Mira, familiar, jo us destacaria... L'Eva familiar el fem tant amb escoles com el fem amb municipis més petits fora del marc escolar. Per tant, aquí sí que obrim les escoles a tot el públic familiar perquè les famílies puguin assistir-hi. Hi ha municipis on fem l'Eva Ludens, que és la proposta escolar que fem durant tot l'any també als centres escolars. Llavors, a partir d'aquí també l'obrim a fer activitats i espectacles perquè puguin accedir les famílies. I a més ja les escoles cobren directament ja, sense fer l'Eva Ludens, a totes les famílies i els municipis que fan estrictament des d'Ajuntament per les famílies. Vale. A partir d'aquí tenim la Montmàs. La Montmàs també és un clàssic del festival. Té un espectacle, té molts espectacles, en farà dos o tres, en farà la Bisbal, en farà aquí l'Escola Sant Josep a Vilafranca. Jo us el recomano molt. Té una cosa que és una parleta que es diu Fuig Bèstia, que parla sobre salut mental, que és un tema delicat i és un tema difícil de tractar.
I necessari.
I necessari, sí, sí.
D'abordar.
D'abordar. Per tant, jo aquí la Montmàs ja us la poso sobre la taula. L'Eva Andújar és una narradora valenciana, és el primer any que ets ve al festival. En Caterina, de seguida, farà rondalles a l'Enric Valor i en farà tres espectacles. De fet, en familiar la podeu trobar a Cunit, la podeu trobar a la Font Clara i me'n deixo el tercer, que no me'n recordo, però perquè hem fet molts, però no me'n recordo. Però, en tot cas, sigui el que sigui que proposi l'Eva, com tots els narradors, que jo sempre dic, si el narrador us agrada, aneu-lo a veure.
Fins baix.
Sigui el que faci, perquè tot us agradarà tècnicament parlant, sí? Per tant, l'Eva Andújar seria una altra part. El Yoshi perquè ves tants problemes que tenim amb el català, oi? Un japonès fent espectacles familiars en català, val? I sobre mitologia i sobre contes tradicionals del Japó. Per tant, el Yoshi té aquesta part exòtica, però també de continguts que ens parlen de coses nostres, però des d'uns ulls que són d'allà. I tenim la Xere, per exemple, la Xere Verdagí, que també hi ha vingut unes quantes vegades, que ens fa un espectacle sobre l'autora de la Pippi Landström, l'Astrid Lindgren, o alguna cosa així.
És igual, impronunciable.
Això serien quatre exemples. Tenim la Susana, tenim el Carles Alcoi, tenim la Lídia Clua, tenim doncs, molts narradors, Santi Rovira, que ens venen a fer el seu apartat familiar.
Hi ha un capítol que són espectacles descoberta. Són petites parletes, com ho definiries?
Mira, sí. Sí, hi ha coses que són... Ens agrada molt el festival de... La narrativa ja ho té, que no és... Ja ho hem parlat de masses i que no té una gran...
mediàtica.
No és mediàtica. I ens agrada, per tant, com que ja ens arrisquem de base, doncs ens agrada, a més, dins aquest risc, donar-li un tomb més a tot plegat i arriscar-nos encara una mica més. Aleshores, jo us poso quatre coses sobre la taula. Tenim en Marc Vilajoana. En Marc Vilajoana fa cants gregorians i fa un concert comentat. El concert comentat és que ell anirà cantant i anirà explicant.
Oh, que bé.
També.
Perquè si puguem entendre. No t'assabentes de res, clar.
Perquè puguem entendre i entrar-hi. El Marc, a mi m'encanta... Tot el que fa, és més un personatge amb molta sensibilitat, és un noi molt jove, per tant, també benvingut a la gent jove que fa tot aquest apartat musical i que s'arrisca també amb aquestes propostes que no són tan quotidianes, no? Per tant, això seria una cosa, ho fem a Bellvei, que és el primer any que Bellvei s'adhereix al Festival de la Mà d'Òmnium Cultural, també del Baix Penedès, per tant, molt benvinguts tots, Marc, Bellvei, Òmnium, tots plegats. Tenim, com us deia abans, el desè aniversari del cementiri, també. Ja fa molts anys que fem cementiri Vilafranca i els darrers anys, en lloc de fer també el recorregut, el que fem són espectacles concrets amb recorregut, també dins del cementiri, però un sol espectacle. Tenim la companyia Pagans, ja fa dos anys que van venir amb Paraules que trenquen ossos, que també van tenir premis butaca, van guanyar, perquè sempre el que fan és vincular molt la tradició oral amb la tecnologia. I també són apartats que ens interessen molt de poder potenciar. I aquí... És un espectacle per 35 persones, hi ha dos passes, nit, té a veure amb tot el ritual de bruixes, té molt a veure amb la lectura, també, i amb la tecnologia vinculada a tot aquest ritual i tota aquesta lectura. No us explicaré res més. Spoiler és una paraula correcta en català avui en dia, no us faré cap spoiler.
Acceptada.
Està acceptada el dia, per tant, aquí la tenim. Jo us la recomano molt. Aquí sí que s'ha de fer reserva i és de pagament. Són espectacles que tenen més infraestructura, per tant, aquí sí que demanem el suport, en tot cas del públic, i que faci una aportació. Tenim la Fina Rius, amb un espectacle dirigit per Lima Colomer, i a mi m'agrada especialment, a mi em va encantar quan em vaig llegir una novel·la de lectura reiterada i obligatòria, penso, que és La solitud, de Víctor Català. I no La solitud, sinó Solitud, de Víctor Català. I aquí el que fa la Fina Rius és fer una espècie d'espectacle-conferència vinculat a Stromboli, del Rossellini, amb Solitud, de Víctor Català, que sí que hi ha moltes...
Hi ha connexió?
Hi ha connexió, hi ha molts vincles. I no és una cosa que es treguin de la màniga, sinó que és una cosa que realment està contrastada.
Està treballada.
Està treballada. Imagineu-vos, els catalans ens n'anem directament cap allà. I tenim... I ara vaig una mica cap a casa, no, vaig molt cap a casa amb en Rabbit Goldsmith, que és músic de Hanpan, que és aquest instrument tan modern que sembla molt vell, però no, és molt modern, que és com un plat volador. Tenim un espectacle, jo mateixa i ell, que es diu Místics, i va sobre misticisme, que també és una temàtica no gaire concorreguda. Tenim poetes catalans que han fet els seus cants espirituals sobre misticisme, el farem a la Bisbal del Penedès, i tenim dues biografies de dues místiques, una del segle VIII i una del segle XIV, no? On s'explica una mica la seva trajectòria mística i la seva manera de poder-la viure i exercir-la. No? Es van fer a 7 renunciats totes dues, la Lladet i la Rabiela de Buia, i és un espectacle d'això, de misticisme.
Són més de 75 propostes, com dèiem, són inabastables ara en una conversa de ràdio. Deixa'm destacar que també tindreu l'Albert Guinovart.
Tenim l'Albert Guinovart perquè és any Guimarà i l'Albert ja ens agrada molt. I a més, ja ho havíem intentat de portar-lo perquè entenem que part de la seva obra, com pot ser el Mar i Cel, ja és cultura popular, sí? O sigui, de la mà de Guimarà hi ha tota la banda sonora que va fer, i tenim l'Albert Guinovart al Vendrell, a l'Auditori, on serà, també, com el del Marc Vilajoana, serà xerrada concert. Ell anirà tocant peces, però hi haurà un fil conductor i hi haurà serà una xerrada amb una altra persona, i, per tant, a saber què ens explica l'Albert des de dins i què ens explica sobre l'Àngel Guimarà des de dins, també. I tenim també l'Anna Güell, que ja ha vingut al festival a fer un espectacle de lectura dramatitzada sobre Guimarà a Llorenç del Penedès.
Jordina, per què no ens hauríem de perdre l'IVA, en veu alta?
Perquè fem masses coses com perquè se't pugui escapar de les mans.
No hi ha excusa.
No hi ha excusa. Una hora o altra pots arribar a venir a veure alguna cosa. Jo conhorto el públic que ens segueix que vingui, però també aquell públic que encara no sap el que és la narrativa ni l'oralitat, a intentar-ho, a descobrir-ho. És que no cal que t'agradi, però si més no, que puguis dir que no t'agrada perquè ho has vist, no simplement decidir que allò no va amb tu, perquè hi ha tants estils i tantes propostes diferents que segur que alguna pot arribar a encaixar.
Donem-li una oportunitat.
Exacte, sí. En 20 anys n'hem donat moltes, però encara reiterem, ja ho has dit tu, que érem tossuts. Sí.
Aquest vespre s'inaugura la Casa de l'Eva, al claustre de Sant Francesc de Vilafranca, aquesta exposició que després recorrerà altres municipis del país, i a partir del divendres de la setmana vinent, 31 de maig i fins al 22 de juny, més de 75 actuacions escampades arreu del Penedès. És la 20a edició de l'En Veu Alta al Penedès. Jordina Biosca, moltes gràcies per ser tan tossuda i tan constant i regalar-nos aquest espectacle en majúscules que és l'Eva. Ara el gaudirem.
Moltes gràcies. Tots convidats.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local. Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:15. Encetem el repàs a les notícies en aquest flash del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. L'Ajuntament de l'Arboç ha començat les obres de reforma integral de la biblioteca municipal, que tenen com a objectiu millorar el servei i proporcionar un espai més adequat pels usuaris. La reforma serà tant a l'exterior com a l'interior de l'equipament. Així, es farà una reparació del sostre per evitar que hi hagi filtracions d'aigua i es millorarà l'aïllament tèrmic i acústic de l'espai. Els treballs tindran un cost de 17.000 euros i s'emmarquen en un pla més ampli de millora d'infraestructures culturals amb l'objectiu de convertir el municipi en un punt de trobada cultural de referència, segons expliquen des del consistori. Olesa de Bonesvalls celebra diumenge la primera edició de Vinum. L'esdeveniment tindrà lloc el proper diumenge 26 de maig a l'Hospital del Cervelló, amb la participació d'un total de 9 cellers del Garraf. A més de degustar els vins de la regió, els visitants podran gaudir d'una oferta gastronòmica de la mà de 4 establiments. Per a aquells que vulguin aprofundir en el món del vi, s'han organitzat 2 maridatges de 4 vins i formatges catalans premiats a càrrec de Caram Caram, a la capella de Santa Maria. També hi haurà un taller de pintura amb vi a càrrec de Marta Aranyó. El programa del Vinum també inclou una taula rodona sobre el paisatge passat, actual i futur del Garraf, amb la participació d'entitats locals, cooperatives del territori i persones que treballen la vinya al municipi. L'objectiu de Vinum és reconèixer la tasca dels viticultors i posar en valor el territori i el paisatge del massís del Garraf. La fira és una oportunitat per descobrir la riquesa vitivinícola de la regió i gaudir d'un dia amb família o amb amics. El CRAE Toni Inglés estrena un mural amb compromís social, obra de l'artista urbà Pep Walls. Des del passat mes de febrer, l'artista urbà Pep Walls està treballant amb els infants i joves del CRAE Toni Inglés per canviar l'estètica del centre amb la creació d'un mural en el qual han participat els mateixos menors. Tal i com explica el director del CRAE Toni Inglés, Jordi Gràcia, la voluntat és que l'espai els sigui més proper i acollidor. La sotsdirectora del centre, Sílvia Figueres, afegeix que es tracta d'una altra manera de donar veu als nens i nenes i de que puguin fer casa seva amb trets distintius propis. El projecte va ser idea de l'artista urbà Pep Walls. Va ser ell qui va contactar directament amb la cooperativa d'iniciativa social Actua, que és qui gestiona el CRAE. Segons explica el mateix artista, la intenció és empoderar els infants i joves del centre. El grup La Sala de la Societat La Margaridoia representa diumenge a la tarda a Moja la comèdia Casats per amor a la pasta. Aquest diumenge 26 de maig a les 6 de la tarda es podrà veure al local nou de Moja la comèdia Casats per amor a la pasta, a càrrec del grup La Sala de la Societat La Margaridoia dels Monjos. El preu de l'entrada per socis de l'Ateneu és de 3 euros, infants fins 12 anys amb entrada lliure, i per no socis 5 euros, els infants fins a 12 a 3. L'obra que es porta a escena a Moja està adaptada basant-se en una obra de Lluís Coquart. El text planteja com una mare vídua i 3 filles arruïnades pel ritme de vida de la mare es llancen a la cacera d'un marit milionari. A tot això hi posarà cullerada una minyona molt especial, l'administrador de les finances, enamorat d'una de les filles, i el fill del milionari, que fa sopes i voldrà fer un tastet de les filles de la vídua.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts i mig de 11:15. Comencem l'agenda al detall d'aquest divendres a Llorenç del Penedès, on demà dissabte hi haurà una representació molt especial a la comprativa dins el cicle de l'any Guimarà. Per saber-ne més, marxem fins als estudis de Domenys Ràdio. Bon dia, Lourdes.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs avui la proposta que us faig, com bé deies, és commemorant aquest any Guimarà, és que demà a la comparativa tindrà lloc aquesta representació teatral de Mosaic de Passions. I per parlar-la, doncs, tenim a la seva directora, a la Rosa Andreu. Molt bon dia, Rosa, com estàs?
Molt bon dia, encantada de passar amb vosaltres.
Escolta, Mosaic de Passions serà la segona representació que en feu. però sí, hem de dir que diumenge ho vau patar al Teatre Àngel Guimarà, oi?
Doncs mira, mal m'està el dir-ho, però sí. La veritat és que sí, que veure la reacció del públic va ser una cosa que feia posar els pèls de punta. Vull dir que, a veure, ja veus, a mi m'agradava, no presento una cosa que no m'agradi, vull dir que ja veies al llarg dels mesos d'assajar com anava agafant forma, però clar, dius, jugàvem fora de casa, per dir-ho d'alguna manera, no? Demà estarem a casa i ja, no dic que hagin d'aplaudir si no els agrada, però vull dir, és una altra sensació, vull dir, anar al Tac del Vendrell, teatre tan gran que estava gairebé ple, dius, ospa, imposa, i veure l'esclat de sense gairebé ni reaccionar, perquè estaven tan dins de l'obra que era impossible, vull dir, que no reaccionaven. Estaven tan atents que hi va haver un silenci sepulcral durant tota l'obra i va dir, a veure què passarà al final, no? Mm-hmm. I quan es va acabar, bueno, l'explosió d'aplaudiments, de braus, de gent dreta, va ser realment, encara ara, quan hi penso, m'esborrono.
Déu-n'hi-do, perquè, clar, una cosa és jugar a casa, no?, com serà el cas de demà, però, clar, uh-huh, el Teatre Àngel Guimarà és una altra lliga, no?, perquè no són professionals, són amateurs.
Som amateurs, però t'he de dir que jo dirigeixo amb la visió de professional, amb l'exigència de professional. Evidentment, no demanar-los a ningú res del que no pot fer, però sí demanar el 100% del que cadascú dona de si per esprèmels com una taronja, ja que quedi sense ni polpa. Vull dir, i realment la companyia va estar brillant, brillant, va ser espectacular veure-les. Estava molt tranquil·la, cosa estranya, perquè...
Que et poses nerviosa,
Sí, però no, havíem treballat tant i tant acuradament que realment vaig dir, no, sortirà, i sí, va sortir tant i tant. I tots, a més, el que més goig em fa és que tot l'elenc, tots, van estar brillants. No és allò que a vegades un sobresurt més que no, tots van estar en el seu paper, tot fantàstic. Estic molt i molt content, encara em dura la ressaca.
Empalmaràs.
Sí, una mica sí. Bueno, ja els van fer ahir, van tornar a fer un assaig, perquè clar, vull dir que ja ho havíem assajat a la cooperativa, però clar, fer un tac amb les marques de la sonografia, això eren diferents. Llavors ahir vam tornar a reajustar l'espai que tindrem, però no, bé. Molt contenta, molt satisfeta.
Veniu d'una obra totalment diferent. Com descriuries o fes-nos 5 cèntims de en què consisteix Mosaic de Passions?
A veure, Mosaic de Passions és una obra que lliga d'alguna manera diferents moments d'obres d'Àngel Guimarà. O sigui, no és una obra de principi a fi, tancada. Hi ha trossos de Maria Rosa, hi ha trossos de La filla del mar... Hi ha un tros de Maria Rosa, vull dir, un tros de La filla del mar, un tros de Gala Placídia, un tros de La Titaina, un tros de Terra Baixa, i tot això està lligat, el fil conductor, d'alguna manera, el porten dos personatges, que són la Valdirona, que és la protagonista d'una obra, d'una comèdia d'Àngel Guimarà, i la Tomasa, que és un personatge de l'obra Maria Rosa. Uh-huh. Llavors, elles dues, parlant, van introduint les escenes que anem veient. I s'acaba amb una mena de síntesi de l'obra La Valdirona, que en poques escenes la Neus Oliveres molt encertadament, perquè el text, a part dels trossos de Guimarà, diguéssim, tot el lligam l'ha escrit la Neus Oliveres, i de La Valdirona n'ha fet una síntesi que amb 4 o 5 escenes hi pots veure tota l'obra. El conflicte, la resolució, vull dir, et fas idea de l'obra completa només veient allò. Una miqueta la idea és que el públic tingui un tast de diferents obres, n'hi ha de més conegudes, com Terra Baixa, Maria Rosa, potser La filla del mar ho és una mica menys, Titaina és una obra desconeguda, Gala Placídia és una obra desconeguda, i també és una mica per generar l'interès de dir, ostres, qui el tingui, de dir, ostres, doncs no la coneixia aquesta de Gala Placídia, no? Vaig aprofundir-hi. Una miqueta aquesta era la idea, de fer un tastet, i llavors ja cadascú, si té ganes de llegir-les senceres, doncs ja les buscarà, ja hi aprofundirà.
Era una excusa... Perdona, era una excusa per commemorar aquest any Guimarà, que moltes vegades, doncs, com que moltes obres no es coneixen?
Sí, una mica aquesta és la intenció, ja que és l'any Guimarà, la millor manera, com diuen els Oliveres, la millor manera de conèixer un autor és conèixer la seva obra. I aquí, doncs, malgrat hi ha conflictes de personatges que són comuns, doncs, jo què sé, la Marta de Terra Baixa i la Titaina, el conflicte intern és bastant semblant, però doncs, l'obra és absolutament diferent. Titaina és una obra, un tipus opereta, diguéssim, que era com un musical, i de fet es canta en directe, es toca música en directe, i, bueno, és això, és mostrar una mica el ventall de l'obra de Guimarà a través del drama, a través de la comèdia, a través de la tragèdia. Uh-huh. Que és la Gala Placídia, que és tragèdia, que el llenguatge és més espès, per entendre, més arcaic, però bueno, que surt una Gala Placídia esplèndida. Totes estan esplèndides, totes.
Quines són les actrius i els actors que acompanyen aquesta obra?
A veure, aquesta obra l'acompanyen, doncs mira, la Núria Mer, l'Eva Rafecas, que fan de Valdirona i Tomasa, respectivament, el Gerard Romero, que fa diversos personatges, després hi ha l'Esther Romero, que fa la Marta i fa l'Àgata, la Laia Batlle, que fa Maria Rosa i Titaina, la Mònica Ferrer, que fa la Gala Placídia i fa de Mariona, la filla del mar, i penso que no em deixo ningú, diria. I després hi ha la Emma Cejuela, que fa també diferents personatges, que està fantàstica. També hi ha el Carles... el nom del Carles. Carles Figueres, que no me'n recordava. I l'Albert Orte, que és una incorporació nova d'aquest any, que també fa diferents personatges i veus, perquè també té una estructura que en algun moment hi ha com a veus gregues, saps? Que parlen, que no són personatges. I, bueno, tot això ha amanit amb una posada en escena i un disseny de vestuari del Quim Sicart, que ha sigut la cirereta del pastís, perquè realment és una posada en escena molt minimalista, però molt efectiva, molt visual, i és molt bonica de mirar, l'obra.
Déu-n'hi-do.
És molt bonica de mirar.
Clar, val a dir que demà, a les 8 de la tarda, a la comprativa, es podrà veure aquesta segona representació. Hi haurà més?
Sí, després del 25 de juny la tornarem a fer i possiblement fem algun bol per Catalunya, perquè ja ens han mostrat interès d'un parell de llocs, perquè l'anem a fer i ara ja amb el vídeo de l'obra i tot plegat, doncs ja... esperem que en sortim més, esperem poder-la girar durant tot l'any Guimarà, esperem que sí.
Clar, m'imagino que de cara al setembre doncs ja començareu a preparar alguna altra obra.
Sí, però ja que ho havia passat alguna altra vegada, que es pot fer paral·lelament, com que quan estàs sentada, si surt un bolo, doncs s'aparca la que estàs fent, preparant, que es fan un parell d'assajos, i com que encara està recent, no hi ha problema. Compaginarem les dues. De fet, jo ho hem fet alguna vegada, jo em porto una mica més de feina, però es pot fer, perquè n'hi ha ganes, i crec, a més crec que val la pena, perquè és una... Clar, és Guimarà, però no és una posada en escena clàssica. Llavors, és una visió contemporània i jo crec que sí, que és una cosa diferent, absolutament diferent de tot el que havíem fet, però vaja, jo crec que al públic li agradarà. Agradarà, encara que ara vegi aquest personatge, ara fa l'altre, però bueno, com sempre, la comparativa a casa, doncs abans de començar introduïm una miqueta de què va l'obra, per posar el públic en context, i jo crec que la gaudiran moltíssim.
Perfecte. I si hi ha algun regidor o regidora que ens estigui escoltant i que vulgui contractar-vos, doncs, bàsicament, que us busquin a través de la pàgina web de la cooperativa,
exacte,
que us truquin i que us contractin, o que parleu a veure si poden portar l'obra cap a altres llocs i ja està. Així de fàcil.
Tant de bo,
no?
tant de bo. M'encantaria, perquè Àngel Guimarà és mundial, de Catalunya i del Baix Penedès principalment. Per tant, amb els municipis del Baix Penedès que estaria bé d'escampar una mica l'obra de Guimarà arreu de la comarca, com a mínim, i més enllà, evidentment.
Exacte. Enllà. Que aprofitin la vinentesa de l'any Guimarà per posar-hi una obra diferent dins de totes les que hi ha. Rosa Andreu, com sempre, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Penedès en Xarxa i que demà sigui un èxit igual de rotund que el de diumenge passat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-m'hi i bueno, ja ho sabeu, demà a les 8 del vespre us esperem a la comprativa.
Perfecte, una abraçada.
Gràcies igualment.
Penedès en Xarxa.
Aprofitem la gent del detall per convidar-vos a participar a la tercera marxa solidària que convoca la cooperativa d'iniciativa social Actua el proper 2 de juny a Vilafranca. En parlem amb la Sònia Cruz i la Sílvia Figueres d'Actua. Bon dia a totes dues.
Bon dia.
M'agrada molt el lema d'aquesta tercera marxa. Passos solidaris, somnis compartits. Què vol dir?
Bueno, doncs, bàsicament és perquè és una activitat que fem amb un component solidari, que hi ha l'opció de participar en la marxa solidària, però també hi ha l'opció de poder fer un donatiu, si es vol, i al final és com poder col·laborar en generar oportunitats. Actuar treballa amb infància, famílies i persones en situació de vulnerabilitat, i l'objectiu sí que és veritat que té un component solidari en quant a captació de fons, però sobretot el que més ens interessa és compartir un espai amb la societat i la comunitat. Poder sensibilitzar, que la gent ens coneixi, perquè la nostra feina és una feina molt invisible. Llavors, bueno, és un dia obert a tothom, que tot el públic pot participar, i on tots nosaltres també hi serem, els infants, famílies, professionals, i participaran activament de moltes de les activitats de la marxa. Per tant, sobretot, tot i que tingui aquest component que deia solidari, de participació i d'ajudar projectes d'Actua, sobretot és volem estar amb vosaltres i volem fer una activitat lúdica i a la vegada esportiva amb la societat.
Deia ara la Sònia que la feina d'Actua és molt invisible, que no tenen una presència pública. Aprofitem aquests micros per explicar què fa Actua, quins equipaments gestiona a l'Alt Penedès. Així us posem cara.
Al Penedès tenim varietat de serveis, Actua, realment. Tenim diferents centres residencials on atenem nens i nenes menors d'edat, tutelats per la Generalitat. També tenim serveis d'inserció laboral, de programes PIL. També se situen les nostres oficines d'Actua. I també tenim els programes SIS, que també fan tota una ajuda. Vull dir, també és un programa de... col·laboració després de l'escola, no? Vull dir, aquella estona que queda lliure a les tardes on hi ha infants i adolescents que les famílies no poden tenir tant recursos, se'ls dona o se'ls brinda unes oportunitats per poder seguir tenint aquest temps d'oci més regulat i amb més opcions. I no sé si em deixo alguna coseta més. Que
no, bàsicament sí. És això, és el que diu la Sílvia. Intentem treballar des de lo que és l'àmbit preventiu fins a l'emancipació. Llavors, i el que són els CRAES és més d'estada, no? Llavors, tot el tema del SIS és un tema més de prevenció, d'ajudar les famílies i els infants a donar recursos, temes d'habilitats parentals, i després ja quan passem al PIL és un tema d'inserció laboral. Perquè al final el jove, quan ha passat per tots aquests recursos, si no té una feina, no podem parlar de que pugui ser autònom, no? Llavors, intentem, com li diem nosaltres, tancar el cercle a la nostra intervenció.
A quants infants i joves... Ateneu, ajudeu. Teniu els números.
Uf, pues moltíssims. La veritat és que Actua és una entitat que treballa gairebé arreu de Catalunya, exceptuant la província de Girona, i per tant tenim bastants centres. És que t'enganyaria ara mateix, perquè podríem parlar tranquil·lament de 300 infants.
Sí, exacte. Jo anava a dir més o menys el mateix. Vull dir que el Penedès, tan sols només el Penedès... Jo crec que ja podríem parlar d'això, entre el que deia la Sònia abans, no? Tot aquest recorregut de l'estada, Vull dir, només amb els centres ja podríem parlar potser d'uns 40 infants i adolescents que estem atenent, i després es van ampliant amb tota aquesta prevenció que els programes del CIS, clar, també tenen molts infants i adolescents. Vull dir que atenem a una gran quantitat d'infants i adolescents, la veritat és que sí.
Tornant a la marxa, que dèiem que té aquest lema de passos solidaris, somnis compartits, a quins somnis us referiu? Vull dir, a què es destinaran aquests diners que recullin amb la marxa del proper 2 de juny?
Doncs la idea és per poder fer activitats extraordinàries. És poder fer...
Bueno, ara que és una activitat extraordinària per vosaltres?
Ara que ve l'estiu, sí. Doncs fer alguna sortida amb valor, el valor educatiu, perquè totes les sortides que fem no només són nocis, tot i que el lleure també té tota una part educativa, vull dir que no ens hem d'enganyar, tot el que sigui lleure, treballes cohesió, treballes moltes coses. Però bueno, és poder fer això, doncs, diferents sortides que es treballi també tot una sèrie d'habilitats, competències.
Presentem la marxa, doncs, perquè és la manera de col·laborar i de fer possible aquests somnis, aquestes activitats extraordinàries i diferents, ara que s'acosta l'estiu. Quines són les característiques tècniques, horaris, quina ruta ens proposeu?
Doncs és molt similar d'anys passats, perquè la idea és que pugui participar qualsevol tipus de públic. No limitem l'edat, de fet, altres anys han vingut amb els cotxets, amb els infants, i gent gran també, és una marxa molt planeta, més o menys són uns 8 quilòmetres, i bueno, la idea és això, inclús es pot venir, qui vulgui venir en bicicleta, qui vulgui fer-la corrent, qui vulgui fer-la caminant, qui vulgui portar el gos, vull dir, està oberta a qualsevol tipus de possibilitat, com una es senti més còmoda i li vingui més de gust. Sí que és veritat que ets a dir que amb el tema dels animals tindrem la batucada, com sempre, que dinamitza. Llavors, si els animals els hi fa una mica de por al tema del soroll, pues que es tingui en compte.
Però és cert que, no, que tot el circuit convida molt a poder passar un diumenge al matí fent una ruteta amb la família i poder descobrir, no, aquest entorn que tenim tan bonic aquí prop. I penso que la ruta és això, passar per trams molt bonics que potser a vegades no hi passem. I és tot un, pues això, tot una experiència per gaudir, no? Vull dir, tot un recorregut on la gent pot gaudir descobrint l'entorn de Vilafranca i col·laborant en aquesta iniciativa.
Quin circuit feu? Quina hora sortiu? Des d'on i on acabeu?
Sortim a les 9 del matí, des de la plaça de la Sardana. Llavors fem com una miqueta pujar a la muntanya de Sant Pau, tornem per les Bodegues Torres i fes una ruta circular fins que arribem un altre cop a la plaça de la Sardana. Més o menys l'aproximació de tota la ruta seran unes 2 hores i mitja, aproximadament.
Per tant, calculeu a 11:45 ser de tornada a la plaça de la Sardana.
Correcte.
I allà passaran coses.
Exacte, vull dir, allà farem el sorteig amb molts regals, que gràcies a diverses empreses i col·laboradors ens han fet aquesta oportunitat de poder oferir obsequis. Després hi ha una estona de vermut solidari, que la idea també és aquella gent que no pot caminar o que vol compartir aquest moment, però no, vull dir, el fet de caminar li costa o no pot o no vol, que pugui venir també i pugui participar d'aquest altre espai. Llavors hi haurà música i, bueno, compartirem una estoneta més, així com més de diversió, en aquest sentit de...
Hi haurà activitats per nens i per nenes.
Exacte.
També, per infants, que si no volen, doncs això, doncs per equips o per ir, no acaben venint a caminar, adequarem tot un espai per poder fer activitats, doncs com pintar cares...
Val, per tant, tant podem fer la ruta, la marxa, com sumar-nos a la festa final i participar també d'aquesta manera.
Exacte.
A 11:45, més
o menys.
Tot això passarà el diumenge de la setmana vinent, 2 de juny, quan tindrà lloc aquesta tercera edició de la Marxa Solidària d'Actua. Com ens inscrivim? Ho podem fer ja a partir d'ara i de quina manera?
Pues, a través, si entreu a la pàgina web d'Actua, ho veureu a l'enllaç a la Marxa Solidària, llavors és una plataforma que es diu Ticket, no me'n recordo bé, però des d'allà es fa tota la inscripció. Llavors, un cop allà dins, bueno, fiques les teves dades, lo lògic, et sortirà un QR, i el dia de la mateixa marxa, doncs allà es presenta el QR, es dona l'obsequi i participes.
Quin cost, entre cometes, té? Que al final és un donatiu, no?, per poder fer aquestes activitats extraordinàries actuar.
Correcte. El cost són 12 euros, però sí que és veritat que la plataforma, per tema de pagament, acaba sent 12,96. I llavors també hi ha l'opció de, si algú no vol venir, doncs poder fer un donatiu. I així d'aquesta manera també pot col·laborar. Hi ha diferents tipus de donatius, vull dir, des de 5 euros, a cadascú el que, l'opció que li vagi millor.
I entrant a la web també tenim aquestes opcions de donatiu.
Correcte.
Clar, és que penseu que som a les acaballes de curs i hi ha moltes activitats i molts finals de curs, de tota mena d'activitats, potser que no es pugui, però que es vulgui participar. El donatiu seria la manera.
Ah, exacte.
En funció de com van anar la primera i la segona, quines expectatives teniu aquesta tercera marxa?
Doncs jo crec que anirà bastant similar, no? Tampoc, jo crec que... És que només ja la gent d'Actua que participem ja som un gruix important, amb els infants, amb els educadors, i, bueno, gairebé el primer any i el segon hem tingut un impacte molt similar. Jo crec que si més no, tindrem el mateix, o potser el fet de poder donar aquest espai de vermut, que la gent pugui participar després d'aquesta activitat, a lo millor ens sorprèn i ve més gent. La veritat és que amb aquestes coses tothom espera últim moment i ara és una miqueta difícil de poder dir com aniran les coses, però fins ara, amb les inscripcions que tenim, estem gairebé com els darrers anys.
Clar, i tal com has dit, coincideixen amb molts actes, però nosaltres animem, vull dir, us animem a que us vingueu a fer un tomet per allà, encara que sigui, a col·laborar d'alguna manera o altra, perquè segur que ens ho passarem molt bé.
Queda una miqueta més d'una setmana, podeu fer ja la inscripció, o si ja sabeu que es coincideix amb una altra activitat i no podreu sumar-vos, doncs entrar a la pàgina web d'Actua i fer aquest donatiu per contribuir a aquesta tercera edició de la Marxa Solidària d'Actua, Passos Solidaris, Somnis Compartits, del proper diumenge 2 de juny.
També, si algú li és més fàcil, tenim el canal d'Instagram i a través de l'Instagram també anem compartint tota la informació, el que farem i com també es pot fer la inscripció.
Sònia i Sílvia, gràcies per haver vingut a Ràdio Vilafranca a presentar aquesta tercera edició de la Marxa Solidària d'Actua i estic segura que serà un exitàs. Molta sort.
Gràcies, gràcies. Moltes gràcies.
Així tanquem la gent del detall amb aquest parell de propostes, una per demà a Llorenç del Penedès i l'altra, aquesta tercera marxa solidària d'Actua, pel diumenge de la setmana vinent, però podeu fer ja la vostra inscripció o el vostre donatiu. Anem a tancar ja aquesta segona hora, queden segons, escoltarem alguns anuncis, el butlletí de notícies de les 11 i els divendres a les 11:06 hi ha cinema. Avui amb la Fanny Vivar repassant les estrenes que arriben a la gran pantalla aquest cap de setmana.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.